Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Ràdio Estel.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a un nou programa de matinada. Avui, 13 de juny. Tal dia com avui, de l'any 1882, la Rambla de Caputxins de Barcelona estrenà il·luminació elèctrica. Va ser el primer sector de la ciutat que obtingué aquesta millora. A punts de la nit, segons els experts, les empreses que demanin presencialitat total perdran treballadors o capacitat per atreure talent. Un 76% dels empleats afirma que si busqués feina, procuraria que tingués opció de treball en remot. Segons una enquesta a 4.000 treballadors, el 69% dels treballadors remots se sentirien còmodes en tornar a l'oficina, encara que un 80% dels empleats afirma que gaudeix treballant en remot. El diari gastronòmic Va de Gust, dintre del seu concurs dels millors calamars de Catalunya, els seus lectors han escollit com a segon premi el local blanenc del Cafè Terrassans de Blanes, els millors de comarques gironines, i el primer premi ha estat pel restaurant Mediterrani Blau de la localitat tarragonina d'Amposta. Els arxius de la Generalitat assoleixen prop de 1,5 usuaris digitals arran de la pandèmia. El Departament de Cultura fa públics els indicadors del 2020 a motiu del Dia Internacional dels Arxius. Els usuaris remots de l'Arxiu Nacional de Catalunya creixen gairebé un 160% i els de l'Arxiu Comarcals un 106%. Els arxius administratius de la Generalitat incrementen un 64% la transformació digital. Ara tot seguit ja els titulars d'aquesta nit, perquè ens acompanyarà el gremi de Matalassers. Farem una ruta pel Parc Natural de Sant Llorenç. Parlarem de l'església de Sant Just i Pastor i una part de la història del Poble Nou. I finalment ens acompanyarà l'escriptor, en Cristian Perfumo, que parlarem del llibre Rescate Gris. Donem la benvinguda a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
La Matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No ho oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Ester Nosàs.
Comencem el programa d'aquesta nit parlant de descans amb el gremi de metalassers, com cada 15 dies que ens donen la seva companyia, els seus consells, i que aprenem moltíssim. Com sempre, com és habitual, ens acompanya el president del gremi, el senyor Antoni Feliu. Molt bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, Esther. Bona nit a tots els radioients.
I per un altre costat tenim el seu vicepresident, el senyor Isidre Pedrós. Molt bona nit i benvingut.
Molt bona nit, Esther, i salutacions, com sempre, a tots els oients de Radio Estel. Bona nit.
Molt bona nit. Bé, doncs, primer de tot, donem-li la veu i el tor al senyor president, al senyor Feliu, que ens ha de donar una sèrie de consells.
Moltes gràcies, Esther. Doncs sí, arribat al punt de l'època de l'any que ens ja estem passant en aquest moment i que des de llavors tots patim en certa manera també perquè doncs, ja són èpoques de calor i que lògicament al llit la calor, si a l'hivern és molt agradable, a l'estiu ja no ho és tant, hem de comentar el fet de que també tenim productes que fan que l'estiu sigui algo més agradable, més còmode, productes naturals, productes que són inclús de tecnologia, d'última tecnologia, com és, per exemple, el producte aquest de l'Oulast, que fa que els protectors de matalàs siguin, al mateix temps, més frescos. Productes que, evidentment, ens ajudaran a passar aquest estiu. Ni que dit té que, a part d'aquests productes que són de nova tecnologia, el que cal, com és el bambú també, que no és de nova tecnologia, però sí és un dels últims agregats a el que és aquesta gamma de productes. Però no hi ha que oblidar-se mai també que som un ofici, formem part d'un ofici en el que el producte natural sempre ha estat present i que, lògicament, això és una cosa que sempre és agradable i que sempre fa millor de portar l'estiu que no pas els productes sintètics. Ho dic així de clar perquè, evidentment, hi ha moltes promeses, moltes falses promeses que, al cap i a la fi, després de l'hora de la veritat, no arriben enlloc. I això és el problema principal que ens trobem avui per avui. Ni que dir que aquests productes són productes de tota la vida, són productes que està demostrada la seva vàlua en quant al que és el tema de descans, de confort, i això és una cosa que és el que hem de defensar sempre. Això, junt amb el que és el fet de que, tal com vam dir l'últim dia, de que nosaltres doncs, també disposem d'ajudes a nivell econòmic, fa de que el producte, encara que sigui una mica més car a vegades del que ens pensàvem, doncs puguem arribar a financiar-ho sense cap mena de problema, perquè es pot financiar sense cap mena de problema. Nosaltres disposem de línies de finançació tan avançades com qualsevol altra entitat, com qualsevol altra botiga, i lògicament les botigues del Gremi de Matalassers disposen de sistemes de pagament que al client li és molt favorable, molt fàcil, i al mateix temps li fa més assequible qualsevol tipus de producte.
Doncs és d'agrair tots aquests avantatges que teniu qualsevol botiguer associat dintre del gremi de matalassers. Ara, tot seguit, passem amb el senyor Pedrós, que ens ha de parlar, bé, una segona part dels somiers. Endavant, quan vulgui.
Bona nit, Esther. Pues sí, parlarem una... Bueno, anirem parlant de les bases on s'associa el somier, ja vam estar parlant a l'anterior programa, d'acord? I, bueno, volia fer una, un recordatori de que, bueno, somies de làmines hi ha molts al mercat. Això és indiscutible. Tot això ha crescut i, bueno, i el gremi de matalassers, dintre de la seva marca Gremi Descans, com a professionals del, del sector, sempre han defensat el somier de làmines de bona qualitat. De fet, de fa moltíssims anys, hi ha una marca que es, que es treballa de tota la vida, que abans es deia la marca Garrallit, ara es diu Gremi Descans, és un col·laborador nostre de, del gremi, i sempre anem de la mà, d'acord? I, bueno, a lo que són somiers, ja vam parlar a l'anterior programa de que hi ha tres tipus de làmines a les tandes. És la làmina de 53 mil·límetres, la làmina de 38 mil·límetres i després tenim la làmina de 120 mil·límetres. El que nosaltres, per exemple, podríem dir-li a l'oient, que s'està sentint ara, si ve a les nostres botigues a comprar un matalàs natural dels que parlava ara mateix el president, matalàs natural al Tori o al Nepal Suau, nosaltres, com a experts d'ofici, sabem com som les somiers avui en dia al mercat i el que li podríem aconsellar més en qualitat-preu seria la làmina de 53 mil·límetres o la làmina de 38 mil·límetres, que seria el que condicionaria la, la ductilitat del matalàs suau, que és en aquest cas el Tori o el Nepal Suau. Aleshores, bon producte, moltes làmines, perquè estem parlant d'un mínim amb 1,90 m de llarg, 1,90 m de llarg, un mínim de 14 làmines, que això seria l'important, entre làmina i làmina, un petit hueco que seria alt, acceptable dintre del mercat, perquè un client amb un tipus d'aquest, amb un tipus de matalàs com aquest no pugui perdre la garantia, i una llarga durabilitat. ¿Vale? Jo començaria a fer a parlar d'aquests tipus de somiers, de làmina de 53 o de làmina de 38 mil·límetres, d'acord? Perquè és el que més se pot adaptar al matalàs Nepal o Tori Suau, d'acord? Una altra cosa, bueno, és que quan tinguis el client davant a la botiga i vulgui algo diferent, doncs, bueno, ja podem parlar i dir-li pues, què tipus de somier se li pot adaptar millor, ja sigui de fusta o elèctric. Però, en conclusió, avui m'agradava dir-li als oients el tipus de somier que es pot adaptar molt bé al Nepal o Tori Suau dintre de la marca Gremi Descans, d'acord? Perquè tingui, bueno, pues una relació de qualitat-preu i durabilitat dels dos productes, tant el somier com el matalàs.
Bé, doncs hem de recordar que el Gremi de Matalassers sempre podeu entrar a la seva web a gremimatalassers.com i mirar quina és la botiga que teniu més propera. I si no, sempre necessiteu, teniu algun dubte, doncs entrar a enviar-los un correu a info@gremimatalassers.com. I recordar sempre, com ha dit l'Isidre, que totes les botigues estan identificades amb aquesta D de descans. Nosaltres només cal dir-vos i donar-vos el vostre agraïment per acompanyar-nos i donar aquests bons consells i aquestes facilitats també en la compra. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de parlar amb la gent. Dir-li a tothom de que, evidentment, les nostres botigues estan sempre a la disposició del client, ja no pel nostre benefici, sinó pel seu benestar. Nosaltres estem sempre per assessorar la gent i recomanar-los el que sigui més adient pel seu bon descans. És el que sempre se'ns ha imposat una mica com a professió i que considerem que l'hem de portar fins al final. Dir-li a tothom de que a les nostres botigues trobarà tot el producte que faci falta per tindre un bon descans i que les botigues de Gremi Descans estan sempre a la seva disposició. Gràcies a tothom, Esther, gràcies a tots els oients i, bueno, doncs, agraït per aquesta nova intervenció.
Moltíssimes gràcies. Senyor Pedrós, molt bona nit, moltíssimes gràcies també.
Molt bona nit, Esther. Només una cosa. Allà en el proper programa ja parlarem del somier de Messer per al nostre producte natural més ferm. Això és l'únic que volia dir. La setmana, el proper programa, ja en parlarem d'aquest tipus d'assumpte, mica en mica.
Esclar que sí.
I bon vespre. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bona matinada.
Gràcies a tots. Bona matinada.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
I nosaltres seguim a De Matinada. Ara farem una petita excursió pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Podrem apreciar les formacions geològiques de conglomerats rocosos solcats per canals, monòlits, coves i avencs que el caracteritzen. Quan a la massa forestal hi predominen els alzinars, els quals acompanya un sotabosc de vegetació diversa. Aquest itinerari passa per camins amples, tot i que també hi ha alguns trams petits, corriols, en pendent. Sortim de l'aparcament de Can Robert, on trobem la primera de les fites blanques verdes de SL-C50, que serviran en guia. En aquest punt ja ens adonem que hi ha assenyalades dues direccions a la Mola, pel camí dels Monjos o per la Canal de l'Abella i el Morral del Drac, que és el camí que triem per tornar. Ascendim a través d'un alzinar i de seguida arribem a les tombes de Can Robert, restes d'enterraments que es poden veure a terra i daten d'entre el segle VII i el IX. Després d'uns 15 minuts aproximadament de caminada, trobem una pista forestal ampla que ens durà prop de Can Poble, una singular construcció d'aire senyorial. Deixant enrere Can Poble, agafem un camí senyalitzat que conduirà cap al cim de la Mola. A partir d'ara, tot el camí serà d'una pujada ostensible. A la primera bifurcació, triem el camí de l'esquerra, on hi ha excavats a terra uns esglaons. Trobem un encreuament de camins, però hem de continuar en línia recta. De seguida topem amb una segona cruïlla, al camí dret del qual segueix el camí dels Monjos, un antic camí històric que va de Sant Cugat del Vallès a Sant Llorenç del Munt. Nosaltres seguim a l'esquerra pujant i cap a poca estona l'itinerari gira cap a l'esquerra de nou. L'ascens, doncs, es torna més pronunciat i el camí fa sigui-saga, la qual cosa facilita la pujada per una petita cinglera de la coneguda com el Cargol. Al final d'aquest pendent arribem a un replà rocallós i veiem al fons la silueta del monestir de Sant Llorenç, coronant la muntanya de la Mola. Ja som al cim, després gairebé dues hores de caminada i gaudim d'una vista impressionant. Si ens ve de gust, doncs podem agafar forces al restaurant que ocupa algunes dependències del monestir. Per les dificultats de l'accés, el transport de queviures a l'establiment es realitza a lloms de mules. Abans de reprendre el camí de tornada, convé visitar el monestir de Sant Llorenç, una construcció d'origen romànic del segle XI, de planta basilical de tres naus, amb creuer i cimbori octogonal, i encapçalada per un triple absis decorat amb arcuacions cegues i faixes llombardes. Va ser la seu d'una congregació de monjos benedictins fins a mitjans del segle XVI.
Els diumenges, a les 11, s'hi fan visites guiades i al porxo de l'entrada, la Galilea, podem veure una exposició on es fa un repàs cronològic de l'ocupació humana i cultural de la muntanya. I ja per tornar, cal encarar-nos al Montcau i descendir per un corriol. Travessem un bosquet i seguim baixant fins al final del cim de la Mola, punt on haurem de girar a l'esquerra per davallar per un canal encaixada entre parets. Després de recórrer-la, girem a la dreta i al cap de poc arribem al Morral del Drac, on hi ha la cova a la qual s'amaga aquell llegendari animal que es menjava els ramats. Deixem el camí que condueix cap al Coll d'Estanalles i seguim a l'esquerra per la Coma d'Abella. Després d'haver avançat un bon tram, arribem a una zona on hi ha uns grans còdols calcaris. Aquí es troba l'Avenc de l'Abella i uns 30 metres més avall, un forn de calç. A través d'un corriol arribem a un indret que, a causa de la negror de la seva terra, devia tractar-se d'una plaça carbonera. A partir d'aquí, doncs ja seguim per una pista i un altre tram de corriol de baixada on ens du a la pista que hem trobat en pujar i que, per tant, ens porta cap al camí invers, al punt de partida. Una petita excursió, doncs, que podem disfrutar aquests dies d'estiu.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145. Telèfon 93 788 7093. Visiti'ns. Treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada. Amb Esther Nosàs.
Coneguem aquesta nit l'Església del Sant Just i Pastor. L'Església del Sant Just i Pastor és una església gòtica situada a la plaça del mateix nom del barri gòtic de Barcelona i dedicada als sants Just i Pastor. Va ser construïda sobre els fonaments de l'anterior temple romànic. És un dels exemples singulars de l'arquitectura religiosa del gòtic català del segle XIV. També per la tipologia de la planta i solucions estructurals, com per la seva evolució constructiva, cronològica i funcional, i pels seus valors històrics singulars i excepcionals. Va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de Monument Històric el juny del 2012. Fem una mica d'història. A la plaça de Sant Just hi hagué el primer cementiri de cristians a Barcelona. Amb l'adveniment del cristianisme, en aquest indret es va aixecar la primera església de la ciutat, a la qual es va donar nom de Temple dels Sants Màrtirs. Al davant s'hi va bastir un cementiri cristià. Conta una anècdota medieval que, uns anys més tard, havent anat uns comissionats eclesiàstics a Roma per sol·licitar relíquies de sants per venerar aquest temple, el Sant Pare els digué que prenguessin terra de la placeta i l'esprimissin, atès que no obtindríem veritable sang de màrtir. Però el pou dels sacrificis va haver de ser tapiat perquè la gent del barri deia que en fer-se de nit, al toc de les ànimes del seu brocal en sortien silenciosos i esfereïdors els espectres dels enterrats.
els quals accedien a la superfície per l'intricat dídal de galeries que minava el subsol del cementiri. Tot i que la tradició la fa remuntar al segle IV, està documentada des del 801, quan el rei Franc Lluís el Piadós n'impulsà la reconstrucció i l'advocació actual al Sant Just i Pastor. Està testimoniada des del segle X. Va ser cedida pels almoiners del comte Mir sobre els anys el 965 o 966. A la catedral, amb tots els béns, delmes, primícies i drets parroquials. A la seva demarcació parroquial s'hi situaven el Palau Reial i moltes residències nobles de la ciutat, que col·laboraven a la construcció de l'església. La construcció de l'església gòtica, com la veiem actualment, va començar al febrer del 1342 i es va allargar fins al 1574, l'últim dels grans temples gòtics de Barcelona. Es construí sobre l'antiga església romànica i el solar de l'antiga capella de Sant Celoni. A l'any 1363 ja estaven acabats els tres primers trams de la nau. La volta dels peus acabaria el segle següent. Sembla que els promotors preveien un edifici de gran distinció i magnificència, tant en el moment de l'inici de les obres, a la dècada de l'any 1340, com el de la conclusió de les parts principals, cap al 1500. Podem dir que en cap dels dos casos, però, va ser possible aquestes aspiracions que plantejava el disseny inicial. La construcció de la façana i el campanar s'allargà fins al segle XVI i participaren els mestres d'obres en Pere Blai, Joan Safont i Joan Granja. Durant el segle XIX, el cor passà del centre de la nau a l'absis i per a fer-ho s'avançar a l'altar. També s'hi reconstruí la façana en neogòtic entre els anys 1880 i el 1887, obra atribuïda per algunes fonts a Josep Oriol Mestres, però en realitat amb plànols originals signats per August Font. Altres reformes foren de la capella del Santíssim l'any 1904 per August Font i quan el 1944 s'eliminà la policromia de la nau i voltes del segle XIX. I l'any 1946 es restaurà a les ordres de l'arquitecte en Jeroni Martorell. L'any 1948 aquesta església fou la sisena de Barcelona que assolí el rang de Basílica Menor, títol que li fou concedit pel papa Pius XII. L'església del Sant Just i Pastor tenia un curiós privilegi. Si una persona en perill de mort desitjava tastar, doncs podia fer-ho a un amic i aquest acudia en aquesta església. A l'altar, sota jurament, repetia el que li havia dit el moribund, que adquiria valor de testament legal. Parlem d'algunes intervencions arqueològiques. En el segle XIX, quan es van fer reformes al temple, encara es van trobar corredors subterranis que des de la sepultura, anomenada dels vicaris perpetus, que es troben al centre de la nau, anaven a parar a la capella de l'Esperança, situada al carrer veí de la Palma de Sant Just. Va ser també en aquesta galeria, segons diu una altra antiga tradició, on va estar amagada la imatge de la Mare de Déu de Montserrat forant la invasió sarraïna.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec i finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
I nosaltres seguim a Rutes per Catalunya i no pot faltar, doncs, aquells comentaris que sempre fem totes les setmanes del barri del Poblenou. Avui parlarem dels garrafaires del Poblenou, perquè sabeu qui eren? Doncs era una activitat artesanal amb una certa importància al Poblenou. Els bastidors de garrafes, garrafaires o ampollaires, com normalment s'anomenaven. Es pot dir que és una branca de la cistelleria aplicada a revestir el vidre. L'emplaçament dels tallers de cistelleria al Poblenou des del segle passat era motivat per l'elevat nombre d'hortolans que hi havia fins al marge del Besòs, sense oblidar les fàbriques de filats, teixits, del ram de l'aigua i etc., que eren grans consumidors de coves i cistells per a la seva feina. El motiu que té tota una colla de tallers i tallarets de garrafaires se situessin al Poblenou s'ha de buscar en l'assentament de la fàbrica d'ampolles i garrafes Vilella, vidrieria barcelonesa, en el carrer d'Enna, avui Ramon Turró, entre Bac de Roda i Provençals, fundada l'any 1892. A Sant, Sant Andreu i a l'Hospitalet també s'establiren tallers. A la mateixa època es posa en marxa una altra fàbrica de vidre a Badalona, al voltant de la qual també nasqué una extensa colònia de garrafaires. Els primers operaris i propietaris eren barcelonins o de pobles de Catalunya. Però poc després, arran de l'increment de la feina, vingueren molts mallorquins. Poc després, l'ofici es nodrí de la immigració que vingué de la part alta de la província de Castelló, que aprengueren l'ofici amb celeritat i amb perfecció, també. De diverses contrades de la província de València, on hi havia hagut sempre molta cistelleria, arribaren operaris amb l'ofici sabut. Podem dir que l'època daurada pel que fa a la qualitat de les vestidures que es feien fou fins abans dels anys 20, ja que tota l'obra es realitzava amb vímet i verga blancs, o sigui, pelats. Coincidia aquest temps amb la fabricació del vidre de forma semimecànica i s'aconseguí que totes les garrafes tinguessin una forma idèntica i les boques acabades perfectament. Es feien diversos tipus de vestidures: la catalana, mallorquina, Bremen, la francesa o l'hamburguesa, i totes rematades en caputxeta. Entre els tallers establerts des de l'inici, recordem en primer lloc, per la seva importància, el que hi havia dintre de la mateixa fàbrica de vidre Vilella, i després altres com Pere Darder, en Soler Pi, en Ripoll, Agustí Mateu, en Manuel Hernández i algun més. Podem afegir que la firma Foret, aigua oxigenada, tenia un taller dintre de la seva fàbrica per forrar-se ells mateixos les moltes garrafes que utilitzaven per envasar el seu producte. Entre els anys 1915 i 1936, l'activitat anà adquirint molta expansió juntament amb la cistelleria per l'exportació de la patata primerenca en coves de vímet i canya des del Maresme. Resultà que amb la collita normal de vímet de Catalunya i el que venia de Guipúscoa a Zumarraga, Navarra o bé a Guadalajara o Cuenca, no n'hi havia prou. I es va haver d'acudir a la importació des de França, de Polònia i fins i tot d'Argentina. Quan a la Berga també en mancava, ja que no n'hi havia prou amb la que s'arrecollien les famílies del camp en les èpoques de poca feina en diverses comarques de Catalunya i a la resta de l'Estat, també es recorre a la importació i la millor Berga era la de Panna, a Itàlia. Aquesta manca dels materials bàsics va donar lloc al fet que es comencés a introduir la canya en la confecció dels coves de les garrafes, També gairebé es va deixar de fer la garrafa amb vi met blanc i es feia amb vi met negre, o sigui, sense pelar. Aquest tipus de funda se li digué japonès, encara que no tenia res d'oriental. La denominació se li donà per diferenciar-la de totes les altres ja anomenades. A partir de l'any 1943 va iniciar-se la davallada d'aquest ofici. Es començà a folrar les garrafes amb espar, jonc, baladre i altres materials, tot ells inferior al vímet i la verga, a fi d'aconseguir rebaixar els costos. La raó d'aquesta davallada hem de buscar-la en la competència que feien des de la província de València, a Olleria i altres pobles de la Rodalia, ja que dues o tres fàbriques de vidre tenien taller per forrar-se el vidre dins la mateixa fàbrica. A les dècades dels 60 i els 70 arribà el plàstic per fer fundes per a garrafes i de mica en mica va significar l'extinció total de tots els tallers de garrafaires de Barcelona i província. Un ofici artesà que durant un grapat d'anys va donar feina a molts poblenovins i poblenovines. Era una ocupació que desenvolupava una alegria constant en els tallers. Es cantava cor i es manifestava també no deixant escapar cap festa popular sense celebrar-la, en comunitat, en el mateix lloc de treball.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Seguit a la matinada ens acompanya en el programa Christian Perfumo amb el seu primer llibre publicat en una editorial, Penguin Random House, Rescate Gris. Va començar com a escriptor autopublicant i l'any 2017 va guanyar el Premi Literari d'Amazon. Damos tot seguit ja la bona nit a Christian Perfumo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, un placer que nos acompañe, que nos explique cuatro cositas de este libro Rescate Gris, aunque ya ha publicado seis más autopublicado, ¿no? Y ahora a partir de este Rescate Gris ha sido ya la editorial Penguin Random House quien tiene detrás. Hablemos primero de todo, ¿dónde se ambienta Rescate Gris?
Bueno, Rescate Gris, como todos mis libros, es un thriller ambientado en la Patagonia, que es donde me crié, ¿no? Yo soy de ahí, de la Patagonia, del sur de la Argentina, un lugar donde hay más pingüinos que personas, y bueno, habiendo creado en un lugar tan particular, cuando me convertí en escritor con los años, me di cuenta de que sería genial poder emplazar mis historias en ese lugar.
Nos parece perfecto, un lugar bien exótico.
Claro, sí, y muy diferente además.
Pues sí. ¿Qué nos narra Rescate Gris?
Bueno, Rescate Gris es prácticamente la historia de un secuestro. Un hombre se despierta en su cama y su mujer no está. Parece que se fue de manera voluntaria, pero pronto llega la llamada de los secuestradores que le dicen que para volver a ver a su mujer tiene que devolver el dinero que robó, $1,500,000. Pero él realmente no robó nada, entonces el rescate que le piden es imposible para él de pagar porque él no tiene ese dinero, no, aunque los secuestradores lo acusan de habérselo robado, él no lo tiene. Y luego también tiene la particularidad, el libro, de que está ambientado, o sea, ese mismo día que el hombre este despierta y descubre que su mujer no está, además de eso, ese día amanece con el cielo cubierto de un polvo gris que no se sabe muy bien qué es, y que luego por la radio, justamente la radio que tan buena compañía nos hace, él se va a enterar de que es una erupción volcánica en un volcán bastante lejano, a 500, 600 kilómetros, pero el viento en la Patagonia es tan fuerte que trajo la nube de ceniza hacia donde está él y cubrió todo su pueblo. Esta parte es verídica, la parte de amanecer un día cubierto de ceniza volcánica de un volcán lejano, yo la viví en el año 1991, entró en erupción un volcán, una de las erupciones más grandes de las que tiene registro en Sudamérica, y cubrió de ceniza un área del tamaño de Austria, más o menos. Y yo estaba ahí abajo.
Dios mío, o sea, lo vivió en primera persona muy chiquitín.
Sí, era bastante pequeño, me acuerdo de despertar y que mi madre me dijera, no, hoy no hay cole, y bueno, no entender nada. En ese momento, claro, no había las comunicaciones tan rápidas que tenemos hoy, entonces tardamos un poquito en entender lo que pasaba, y fue, como te digo, gracias a la radio que nos enteramos que, bueno, había un volcán, y luego hubo toda una incertidumbre, ¿no?, de qué consecuencias tenía eso para la salud, ¿no?, y bueno, con el tiempo se fue estudiando, y hay muchos otros lugares en el mundo donde han tenido este mismo problema, entonces se sabe lo que sucede, etcétera, pero para nosotros era algo nuevo.
Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no nos habla un poquito de los protagonistas del libro?
Bueno, los protagonistas...
¿Cómo son?
El protagonista principal se llama Raúl, es un enfermero que trabajó de enfermero en el ejército, y luego se pasó, digamos, al mundo de la enfermería civil. A pesar de tener un puesto en el hospital, no le alcanza para llegar a fin de mes, así que tiene que tener un segundo trabajo, se dedica a la soldadura. Y su mujer, Graciela, es una persona con la que hace relativamente poco que están juntos, hace un año y medio que están conviviendo, y Graciela es maestra, y tiene un problema que desarrolla durante toda la vida, porque la novela está escrita en dos tiempos, en el año de la erupción, en el 91, y también en la actualidad. Y a lo largo del libro vamos viendo que Graciela desarrolla a lo largo de su vida una enfermedad muy, muy común en nuestros tiempos, lamentablemente, que es la depresión, ¿no? Entonces, es un poco la historia de ellos y de cómo ese secuestro, en ese momento puntual de la vida, luego los marca para siempre y les deja plantada la duda de si la enfermedad que sufre Graciela y las consecuencias que tiene tan, tan graves han sido agravadas por aquel trauma o no, o si ya lo tenía, ya era algo con el que ella venía, ¿no? Que es una de las cosas que suele suceder cuando uno se enferma de cualquier cosa. Lo primero que busca es una explicación, es un motivo, ¿no? Cuando alguien tiene cáncer, por ejemplo, si es de pulmón, lo primero que uno pregunta es, ¿fumaba o no fumaba? Es como que uno siempre quiere buscar una explicación a estas cosas que nos pasan, y a veces no es tan fácil.
Tiene usted razón. A ver, todos sus libros son thrillers. ¿Por qué? ¿Le gustaría cambiar de género?
En realidad no tengo planeado cambiar de género. Yo escribo thrillers porque ese es el género que más disfruto como lector, ¿no? Me gustan los libros que que avanzan rápido, que no, digamos, se detienen demasiado en las descripciones, sino que, bueno, es más la trama lo que los mueve para adelante. Intento una especie de juego con el lector, que es, o sea, el juego es que si el lector cierra el libro y deja de leer, yo pierdo. Entonces yo lo que quiero hacer es que el lector no cierre el libro, que lo abra, y hasta que no pueda más, lea hasta que se le caigan los ojos del sueño. y eso es, en general, a mí me parece que el thriller es uno de los géneros que más logra esa sensación de casi adictiva que tiene la lectura, ¿no? Hay otros géneros, por supuesto, y la gente puede ser muy fan de cualquier tipo de género y decir, este libro no he podido parar de leerlo, independientemente del género. Pero el thriller se presta un poco a eso y yo como lector lo disfruto. Entonces, bueno, cuando me pasé del campo de los lectores al campo de los escritores, fue natural para mí dedicarme a ese género.
En el año 2017 usted gana el premio literario de Amazon por la novela El coleccionista de flechas. ¿Cómo se sintió entonces? ¿Se abrieron muchísimas puertas?
Sí, se abrieron muchas puertas a raíz de ese premio porque ese premio, en primer lugar, Amazon es la tienda de libros más grande que existe en el mundo por hoy. No digo que eso esté bien o esté mal, pero es así. Y entonces tiene muchos lectores, hay muchos lectores que leen a través de Amazon. Y también hubo muchísima gente que se presentó a ese premio. Entonces un premio, mientras más competido es, como que, bueno, más ruido hace, ¿no? Entonces, yo cuando me presenté en esa edición, 2017, se presentaron 1.800 autores. Entonces yo no tenía ningún tipo de expectativas. O sea, estaba segurísimo de que no iba a pasar nada con eso. Y de hecho casi no me presento por una tontería técnica de que no podía subir mi libro bien. Y, bueno, y mi mujer me dice, no, pero inténtalo, no sé qué. Bueno, le hice caso y lo terminé ganando. Y fue, bueno, increíble. De verdad que me costó muchísimo creérmelo, ¿no? Cuando me lo dijeron. Pero luego a raíz de eso, básicamente las puertas que se me abrieron, la más importante para mí fue una puerta por la que entraron un montón de lectores de todas partes del mundo que quizás no hubieran leído mi libro si no fuera porque tenía esa etiquetita de ganador del premio de Amazon, ¿no? Entonces es una forma de que todos esos lectores le dieran una oportunidad a lo que yo escribo y luego algunos de ellos se han quedado conmigo hasta hoy. Evidentemente habrá otros a los que no les gustó tanto el libro, pero eso es normal. Y por otra parte, bueno, hay cosas puntuales que también se me han presentado a raíz de ganar el premio. Por ejemplo, me contactó una productora para transformar el libro en película, después fue en serie, bueno, y todavía siguen esas son negociaciones muy largas que por más que haya buena intención por ambas partes, no siempre llegan a buen puerto, porque bueno, es muy difícil hacer una película o hacer una serie, entonces bueno. Pero simplemente el hecho de que alguien haya intentado y haya tenido esa conversación conmigo es una puerta enorme.
Muy grande, una puerta muy grande. Vamos a hablar de otro tema, a lo que se dedica. Usted es informático, escritor. A ver, ¿qué tienen en común ambas facetas?
Sí, bueno, yo estudié informática y me dediqué a eso durante un tiempo, hasta que luego tuve la suerte esta enorme que tengo hoy por hoy de poder dedicarme a escribir, ¿no? Hay paralelismos yo encuentro muy fuertes entre la informática y la escritura, aunque puede parecer raro en primer lugar. Yo era programador, bueno, soy programador. Eso significa que uno escribe un programa que luego ejecuta una serie de instrucciones para hacer algo en particular, ¿no? Cuando uno está diseñando un programa y piensa en los pasos que tiene que hacer el programa para que haga lo que sea que tiene que hacer, todo tiene que cerrar muy bien y todo tiene que estar perfectamente estructurado, porque si no el programa no funciona, ¿no? Y ese trabajo es bastante creativo, aunque no lo parezca, el trabajo de programación. El trabajo de escribir un libro, una novela, es similar. Es un proceso creativo en el que uno tiene que encajar un montón de partes para que todo cierre y funcione. Y si no funciona, se nota enseguida. Si hay una parte que está un poco floja, el lector enseguida lo detecta, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro yo el paralelismo más grande entre las dos cosas.
Es que se pueden combinar.
Sí, también.
Muy bien. ¿Qué les diría a sus lectores al tener a Rescate Gris en las manos?
O sea, ¿qué le diría yo a ellos? Que lo lean,
¿sí?
Por supuesto. Y no, a mí me gusta mucho... o sea, yo lo que digo a los lectores normalmente es, si es una persona que no conoce la Patagonia, el libro está escrito, cualquiera de mis libros, están escritos para mostrársela, la Patagonia, desde mi punto de vista, ¿no? Para llevarlo, entre comillas, a ese lugar al que yo quiero tanto y en el que me crié. Y luego, si uno conoce la Patagonia y se tiene la suerte de visitarla, entonces a través del libro podrá revivir un poco esa experiencia y volver a verla. Eso es lo que me gusta comentar en general a los lectores, que lo lean como, bueno, es un thriller, que lo lean desde ese punto de vista, pero antes de leerlo, cuando me hablan del libro, lo que les digo es, quizás lo que tiene de diferente a muchos otros libros que puedas leer por ahí es el escenario, ¿no? Y entonces ese escenario, la Patagonia, es un lugar que me encanta mostrar.
Pues ya saben nuestros oyentes, hay que leerse el libro Rescate Gris y disfrutar también pues de la Patagonia, de lo que nos hace llegar Cristian Perfumo. Y ya para acabar, ¿su próximo proyecto?
En este momento estoy terminando mi séptimo libro, terminando de escribirlo, pero claro, luego a raíz de que uno termina eso viene un proceso súper largo de edición, bueno, de corrección, etcétera, así que no sé cuánto tiempo voy a tardar en sacarlo, pero estoy terminándolo y la verdad es que estoy, bueno, estoy muy muy contento. También es un thriller ambientado en la Patagonia, empieza con un cadáver que se encuentra en un glaciar, en el hielo de un glaciar.
¿No podemos decir nada más? ¿Secreto?
tiene mucho que ver con Cataluña el libro, la verdad, porque parte pasa en la Patagonia y parte pasa en el Empordà, sobre todo en la zona de, bueno, Torroella de Montgrí y por ahí.
Bien, pues estaremos a la expectativa, esperando que llegue este libro a las librerías. Y bueno, tiene abiertas también nuestras puertas del programa de matinada. Hem comentat el llibre Rescate Gris de Cristian Perfumo, de Penguin Random House Group Editorial. Solamente me queda, Cristian Perfumo, decirle buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21, 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla. Recollim tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No ho oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
In the heat of the night.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ara ens despedim a la part tècnica amb Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I que us ha parlat, Esther Nosàs. Us deixem tot seguit amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.
I'm feeling motherless.